A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
No és cap joc de nens, no són criaturades. El bullying és un problema social amb què conviuen més de la meitat dels adolescents catalans. El 54%, un de cada cinc, pateixen assetjament a l'escola. Són víctimes d'agressions físiques i verbals reiterades. Però la resta n'és còmplice. Calla, per por, per no ser xivato, perquè potser no n'hi ha per tant. És ja la primera preocupació entre els estudiants, pitjor que el fracàs escolar, segons un estudi de la Fundació Barça. I l'UNICEF calcula que a cada classe hi ha almenys dos alumnes que pateixen ciberassetjament a les xarxes socials. Avui als Solidaris ens preguntem: fem prou als professors, les mares i pares? La nostra filla assetjadora? Impossible. Fallen els protocols? Ho tapen les escoles? Ho amaguen? 9 de cada 10 víctimes no ho expliquen. Pateixen en silenci. Algunes se suïciden o acaben patint malalties mentals. En parlarem amb la Susan, la Gisela, la Yaisa, el Jaume i l'Iñaki, que ho han patit. El bullying és el reflex de la violència de la societat, del nostre racisme, de la nostra homofòbia. I l'hem de combatre també i sobretot fora de l'escola. No calleu!
Solidarni, Lluia.
Ves en solidar.
Solidarni.
Camano.
Solidarius motodomini.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Susan, Gisela, Yaisa, Jaume, bona nit.
Bona nit.
Us fan bullying, heu patit assetjament escolar i teniu ara la valentia d'explicar-ho a la ràdio. Què heu hagut d'aguantar? Què és el més dur? I suposo que us pregunteu per què? Per què m'ha tocat a mi? Per què em fan bullying a mi?
Doncs realment és difícil saber per què et fan bullying a tu. Simplement jo crec que et toca perquè sol ser gent que no segueix a les marees, no? Jo, per exemple, mai he volgut dir el mateix que els altres, he dit el que em semblava malament, i quan ets petit aquests comportaments doncs són rebutjats. Quan ets gran són valorats, però de petit és el pitjor.
O el fet de sentir-te dèbil envers una altra persona, o que l'altra persona mateix et faci sentir dèbil a tu, que faci qualsevol cosa perquè tu no t'hi puguis tornar, que sàpiga els teus punts dèbils i els agafi i els aprofiti.
Sempre triarà, doncs, la persona que és més diferent i la més dèbil.
Els assetjadors el que busquen és, primer comencen amb brometes amb una persona i si veuen que aquella persona no hi reacciona és anem a saco per ella.
En el vostre cas, què ha estat el més difícil? Què heu arribat a aguantar?
Jo, per exemple, vaig patir 8 anys seguits d'assetjament, després vaig canviar de col·le i vaig patir 2 anys més amb gent totalment diferent, i és que el més difícil era la rutina, el dia a dia, quan havia de veure les mateixes cares sempre, la mateixa gent, les mateixes bromes. Entres en un bucle que ja tu mateix et poses a l'autodefensiva i no et creus que res pugui canviar.
10 anys de bullying, en tens 21?
Sí.
Això és mitja vida.
Sí. La cosa és que també vaig caure en una malaltia al batxillerat, doncs d'una anorèxia, d'una bulímia, que va durar un any i mig, i bueno, se'm va acumular tot.
Anorèxia i bulímia, conseqüència, sí, d'aquest bullying.
Estic totalment segura ara que, o sigui, queda totalment en el passat i és algo que està superadíssim. I amb els anys de tractament, doncs, amb les teràpies, és el que vaig arribar a la conclusió, perquè m'havia com caigut en un pou d'autoestima baixíssim i no hi havia sortida. Vull dir, pensava que tots els problemes eren per culpa meva, que no era algo extern. Se m'havia repetit el cas en un col·le diferent, amb gent diferent, i l'única resposta que li trobava era que era jo el problema. És molt dur perquè creus algú que no és així tampoc.
Normalment a ESO no et coneixes a tu mateix i no saps ben bé qui ets, no? Jo sóc bona persona, o sigui, no li vaig fer mai cap mal a aquesta noia, perquè ella em fes el que em va fer. O sigui, clar, jo pensava en tot moment que érem amigues, que jo la vaig arribar a considerar la meva millor amiga, que és molt dir això, saps? Però va resultar que no, que era una persona tòxica, i vaig actuar, pues, al cap dels anys fent-la fora de la meva vida, perquè em vaig donar compte tard, però almenys em vaig donar compte.
Jo vaig començar perquè em vaig canviar de col·legi i a 8 noies li va donar per mi. Ho vaig passar molt malament els anys que vaig estar-hi. És com deia la meva companya, de que penses que és tot culpa teva, que què és el que estàs fent malament, que intentes canviar perquè tu ets una persona bona. dones tot per als altres i tu què reus? Reus cops, paraules, fins i tot arribes a un punt, que és el meu cas, que va arribar a un punt de que vaig tindre que anar a l'hospital perquè quasi em quedo en cadira de rodes per culpa d'elles.
Per què?
Perquè em van tirar una taula a sobre. Et pares a pensar, per què et toca a tu? No hi ha resposta, t'escogeixen perquè mira, volen anar per tu i ets un punt dèbil i a per tu què van?
Per sentir-se superiors.
Sí.
Jo vaig patir més aviat a bàsquet, que feia d'extraescolars, doncs els vestuaris i tot plegat. I en canvi, jo crec que a l'escola, a la classe, me'n vaig salvar, bàsicament perquè n'hi havia... Tenia un company que era encara més propens al tema que jo. Així que ell va rebre més que jo i crec que en part va ser per això que me'n vaig salvar. O sigui, sí que vaig patir una mica de marginació, però encara tenia els meus amics i tot plegat.
Jaume, Lleisa, Gisela, Susan, què fa més mal? L'agressor, qui pega, qui insulta, o la resta de la classe, la resta d'amics, els que callen, els còmplices?
La resta de la classe és qui més fa mal, perquè es queden mirant sense fer res, veient com a tu et fa mal, et criden, t'insulten, et peguen i tothom tot plegat es queda mirant com dient, doncs vale.
I perquè la força del qui abusa són els demés qui l'apoyen, perquè si no hi haguessin els demés i passéssim tots d'ell, perdria la força.
Jo trobo també que és quan ets tan petit, o sigui, no ho justifico ni molt menys perquè sempre m'he preguntat per què no feien res, però ara que sóc més gran i ho veig de fora ho entenc que era una pressió constant per tothom, per anar... El fet d'anar al col·le i com, bueno, aprendre doncs, això, a crear-te un grup, a fer-te un puesto, en aquests moments pues, va per, pues, per poder, no? Poder de doncs, més guai, menys guai. És que la cosa és que tothom està lluitant per no caure en la postura, o sigui, en el lloc on vam caure nosaltres, o que ens va tocar, no que vam caure, millor dit. Llavors jo entenc que si la gent no diu res és també per por, per rebre, perquè jo defensant algú també he tornat a rebre, només per defensar aquella persona.
Clar, sí, Jaume, per què callen? Per por de patir bullying ells mateixos? Per por de ser, per allò de ser xivatos? Perquè pensen que potser no n'hi ha per tant, que són criaturades?
Doncs jo crec que, en el fons, tots ho veuen, però com que per aturar-ho s'haurien de posar tots d'acord, o sigui, si un observador només diu alguna cosa, com que és un de sol, no aconseguirà res i potser es torna en assetjat.
Però vosaltres heu estat assetjats, heu patit bullying, però també heu estat testimonis, observadors, imagino, d'altres casos de bullying. Què heu fet?
Jo sempre he saltat, però perquè no tenia res a perdre, també, cal dir.
A mi potser saltar i posar-me en contra de l'agressor m'ha fet més por, però quan veia algú pues, més marginat, més apartat, sempre m'he fet càrrec d'anar amb ell, treure-li conversació o qualsevol cosa, per molt que em diguessin els demés, m'era igual, perquè veia aquella persona feliç, saps?
Tu has patit per això, saps el que és, i si veus algú que està sol o li estan fent coses, o simplement és la cara parla, i quan aquella persona té una cara que és en plan no estic bé i està sol, vas a per aquella persona que t'expliqui, que s'obri amb tu, aunque costi, però intentar fer-li parlar.
I no heu pensat vosaltres fer bullying perquè us deixessin en pau? Vosaltres també heu assetjat, Susan, per exemple, tu quan vas canviar d'escola per intentar que et deixessin en pau, no vas pensar sumar-te al grup d'agressors?
Va haver una època a principis de l'ESO que vaig escollir, o sigui, vaig intentar canviar i anar cap a l'altra banda, no? I amb la gent que, justament posar-me del costat de la gent que es posava en mi, però és que no, és que em sentia exclosa.
Més era el teu lloc, no?
Clar, a més vaig canviar molt, jo, els meus pares no sabien què em passava, jo m'estava tornant molt estúpida, per dir-ho així, i jo deia dins el grup que això no em semblava bé, i clar, era encara pitjor perquè estava com encara més a prop d'elles, no? perquè poguessin dir-me qualsevol cosa, i llavors va durar molt poc i al moment doncs, vaig decidir que lluny aquesta gent.
Els teus pares no sabien què et passava? El pitjor de tot, el pitjor del bullying és no saber a qui explicar-ho, és la soledat, l'aïllament?
És el pitjor que hi passa, que no saps com parlar, com expressar-te, perquè dintre del que cap tens amenaces enrere de que com parlis et passarà pitjor, com m'enteri que has dit alguna cosa, serà pitjor la pallissa, serà pitjor el que et passi, estaràs més sola, no t'estima ningú, és en plan, no tens ni confiança en tu mateixa.
Jo, per exemple, els deia a les meves amigues, està passant això, el que elles no van fer res, realment no van fer cap gest per intentar evitar-ho per mi.
Costa percebre's un mateix com a víctima, és a dir, reconèixer, acceptar, no és que m'hagin insultat o pagat una vegada, és que és recurrent i reiterat, és que em fan bullying. Costa arribar a aquest pas?
Trobo que costa, però també és molt perillós caure en el paper de víctima, perquè estàs tan enfonsat que tu mateix, no és que tu busquis, però és que crees les situacions, t'ofusques i et penses que sempre ets tu, i sí, en part sí que ho és, però és això, la rutina. Se't torna la teva manera de viure el dia a dia.
Potser recordes quan ens enfonsaves el cap dins el mar. Potser recordes quan triaves la pedra que feia més mal i escopies paraules plenes de fang i entraves als somnis que fan tremolar.
Com ho fan les escoles i els professors? Quina és la vostra impressió? Depèn molt del tarannà de cada professor, de cada professora. En general, us sentiu acompanyats per ells o haurien de canviar moltes coses?
En general, els professors el que tenen que fer és mirar també més per als seus propis alumnes, perquè sempre ho estan tapant i excusant amb que són jocs de nens, són típiques brometes, són típiques coses que passen en un col·legi, quan darrere de tot això hi ha coses que no, o sigui, fixa't, si l'alumne té el valor d'obrir-se amb tu, no diguis que són tonteries. Si t'està dient que és constant, 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 preocupa't per això. Tots els professors tapaven tot, ho tapaven tot.
Jo crec que ve més també des de l'escola, el centre en si. Sí, jo he trobat casos de que els professors em volien ajudar i que la pròpia escola posava doncs, topes, no? I he arribat a trobar-me amb un professor fora de l'escola i poder parlar amb ell.
De debò?
Sí, perquè és que la cosa és que els centres tenen... Bueno, jo és que estic molt, molt cabrejada en general amb aquest tema, perquè de fet el treball de recerca de batxillerat el vaig fer sobre l'assetjament i vaig tenir un problema amb el centre, perquè a la reflexió final, i és més, el dia de la presentació, em van fer la gran pregunta, que si m'estava passant en aquell moment i com estava actuant el propi centre. I els hi vaig dir la veritat, els hi vaig dir que m'estava tornant a passar després de 8 anys i que havia estat 3 cops al despatx del director i no m'havia servit absolutament res. I bueno, això va resultar en... Estava de camí a un excel·lent tranquil·lament per aquell treball i vaig acabar tenint un 6 molt just.
Per què ho tapen?
Puc treure moltes conclusions, però és que la primera és que és per quedar bé. La cosa és, ells l'únic que els interessen són més estudiants, més diners. O sigui, trobo que és això, que volen sempre ser el millor centre, sortir al rànquing de top 20 escoles, i alhora, després de dir, ai sí, l'assetjament és molt dur, això s'ha de, des de les escoles, al meu col·le no hi ha assetjament, a tots els instituts, col·legis, a tot arreu hi ha assetjament. A la feina, al carrer...
A la societat, de fet, no?
Sí.
És reflex de la violència de la societat,
sí.
Del racisme, de l'homofòbia...
És que depèn molt del professor que tens, professor o professora. Sempre n'hi ha algunes que pensen que els nens són molt bons així per naturalesa i que si es barallen els obligues a fer les paus i tot solucionat, però en realitat jo crec que els nens per naturalesa són cruels i egoistes.
Vaig anar al director i és com si hagués parlat amb una paret. Com si hagués parlat amb una paret, o sigui, no reaccionen. Jo tinc una professora que és bestial, la meva professora, que aquella sí que lluita per els drets dels alumnes. Que si està passant alguna cosa, ella va, intenta parlar amb ells, intenta parlar amb l'altre costat.
I els vostres pares com han reaccionat? Us va costar explicar-ho?
Jo, en el moment que em va passar, no vaig contar gaire amb uns pares. No per la confiança, perquè em confio molt en uns pares, però, no sé, pensava que amb les amigues ja ho podria solucionar i aquí estic. I els he explicat quan ja va passar, quan ja ho he superat, i els hi vaig explicar amb uns pares, però quan m'estava passant, no.
Jo amb ma mare no hi vaig parlar, va ser ma cosina que va tindre que parlar amb ella per explicar-li tot el que estava passant i tot el que havia passat. I a mi no em sortien les paraules, només em sortia plorar i dir-li, mama, és culpa meva, o sigui, ha sigut culpa meva tot el que ha passat. I ma mare deia que no, que això no era culpa... No sabia, no hi podia parlar perquè era tants anys, tantes preguntes que et feies que l'única resposta que tenies és la meva culpa.
En aquell moment jo no sabia que era el bullying, jo només sabia que els meus companys no em tractaven bé. Vaig parlar amb ma mare i ella va parlar amb l'entrenador, no va servir de gaire, però bueno, mira, vaig acabar fins al final i després ja em vaig canviar Vaig marxar del bàsquet.
Tots heu dit que us sentíeu culpables. Intentàveu canviar?
Cada dia intentava canviar. Cada cop que tornàvem a començar un curs, bueno, em feia locures al cabell, intentava fer veure com que havia canviat durant l'estiu per veure si aquell any anava a ser millor. I bueno, fins al punt de caure en la malaltia que vaig caure, que l'únic que penses és que si estàs prima o que tot anirà millor, que si ets més guapa, més prima, que tothom de cop et començarà a estimar. O sigui, fins a aquest punt em pensava que era culpa meva.
Ah, jo a vegades vaig intentar enfrontar-m'hi, però tenia un problema, i és que eren dos contra mi i estaven tots dos molt més forts que jo, i a vegades s'hi afegia un tercer. Serà un abisme on he caigut.
La nit és fosca, sé que per a tu també.
Som al Solidari, som a Catalunya Ràdio. El bullying no és cap joc de nens, i la Susan, la Gisela, la Yaiza i el Jaume no callen. Deixeu-me saludar l'Iñaki Zubizarreta, al telèfon des del País Basc, que va patir també assetjament escolar i va ser a punt de suïcidar-se. Iñaki, bona nit, Gabon. Sempre has estat molt alt, com els teus pares. De fet, ets exjugador professional de bàsquet. Perquè ens en fem una idea, als 12 anys feies ja 1,82 m i als 14 gairebé 2 metres. Això, ser tan alt, et va posar en el punt de mira dels abusadors.
No solament les companyeres, soy tema de professores, también un padre de un compañero que fue el que me puso el mote con el que vino luego todos los problemas. El mote no me lo puso su hijo, fue el padre el que me lo puso. Estamos hablando de una implicación social completa. No solamente los niños, se encubre, se tapa y se hace todos los posibles para que no se denuncie. Creo que hay que dar un paso adelante y poner las cosas en su sitio y que se empiece a actuar de una manera efectiva, porque estamos hablando de más de 2 millones de chavales que lo están sufriendo. Los datos me parecen una auténtica barbaridad.
La professora et va portar al psicòleg sense l'autorització, sense permís dels teus pares, i et van diagnosticar que tenies una discapacitat intel·lectual?
Ellos lo que veían era un tío enorme que se comportaba como un niño, pero en ningún momento vieron el niño que fui. Era un niño con un cuerpo enorme, pero yo actuaba en función de mis 11 años o 10 o lo que fuese. Entonces empezaron ahí los problemas. La profesora me llevó al psicólogo. Ellos determinaron que como mis actos no iban en consonancia con mi estatura, pues que era retrasado mental. Aquí hago un llamamiento también a los psicólogos y terapeutas y todos los responsables que pueden estar trabajando en este tema, que tengan mucho cuidado con sus diagnósticos, porque pensando que están haciendo bien o si no hay una implicación adecuada, pueden hacer mucho daño a la gente y la pueden fastidiar, como fue mi caso. Y luego, aparte de esto, bueno, pues el padre de este chaval, había un compañero nuevo que entró ese año en clase también, que era bastante inciso, y luego, jugando en el parque, un día pues estábamos el grupito de chavales, incluido este chaval y yo, y el padre de este chaval, que estaba pues junto a los diferentes padres y madres del grupito que estamos allí, pues el comentario que hizo delante de los padres fue que hacía ese subnormal jugando con mi hijo, y al día siguiente pues el hijo me vino con el chiste de Jacobo, cuanto más alto más bobo, que empieza como una broma, se tomó como una broma, no salió de importancia que hubo que darle, y pues el tema trascendió que hasta la misma profesora en clase, cuando pasaba la lista en clase, de llamarme o dirigirse a mí como por mi nombre, como Iñaki, y lo hacía como Jacob. Luego ya vino la parte más dura, que fue el grupo de chavales mayores, que eran esos sí los que me estaban siguiendo por el colegio, los que te pecaban, te ponían la zancadilla, te escupían, te hacían, pues no sé, lo que se les ocurría en aquel momento, porque esto es como efecto bola de nieve, que no para, encima van en manada y a ver quién se le ocurra más gorda, hasta que un día ya se les fue de las manos, y la gracia que fue uno de ellos, fue al váter, cagó bien cagado, y la broma fue colgarme, o sea, me voltearon y me metieron la cabeza dentro hasta que la mierda me entró en la boca. O sea, y esto no es algo aislado, y ya hace más de 30 años que me pasó, y se sigue repitiendo igual. O sea, las historias se repiten, las herramientas no funcionan, el acoso va en aumento. Señores, hay algo que estamos haciendo fatalmente, y hay que poner una solución cuanto antes.
I tu vas callar, com moltes víctimes de bullying, paties aquest assetjament sense dir-ho a casa, sense dir-ho als teus pares, i vas arribar a pensar en el suïcidi.
Mi gran error fue callarme. En casa teníamos muchos problemas, muchísimos problemas. Yo vivo en Getxo, a 16 kilómetros de Bilbao, en toda la línea costera, línea acantilados, el paisaje es precioso. Y los acantilados, si la gente no tiene costumbre de mirar para arriba, yo seguro que dan vértigo. Me despedí de mis padres aquí fin de semana, porque ya veía que toda la información que me llegaba y que todo, no había más que oscuridad, y que hacía un favor al mundo, de como las notas que me ponían de suicídate, no te quiere nadie, das asco, hueles mal, nos haces un favor a todos si te mueres. O sea, era todo en esa línea, y efectivamente estuve en la línea del acantilado ahí, en el precipicio para suicidarme, porque un solo paso yo me hubiese despeñado. Yo, con la experiencia que tengo hoy por hoy, no soy nadie para juzgar si una persona es valiente o cobarde, pero lo que sí te puedo asegurar es que gente desesperada, y la desesperación te lleva a tomar decisiones muy duras y muy drásticas.
Iñaki, moltes gràcies per compartir-ho. Una abraçada. És que ric, asco, agur.
A vosaltres, un abraçó.
I la Joana somiava que el seu pare mai la pagava. I la Roseca somiava que sa mare mai la renyava.
Suposo que les xarxes socials ara fan que aquest assetjament sigui 24 hores, també a casa vostra.
En el meu cas, a mi, en els grups de classe, els típics nois, que es van passar perquè va haver una noia que va tindre relacions sexuals amb un noi. S'ho va passar el noi, i el noi que va fer, doncs el vídeo va arribar a tothom. A tothom va arribar el vídeo, i aquella noia ho va passar molt malament.
Bueno, jo sobretot recordo un moment clau, que va sortir una aplicació, funcionava com per grups i eren públics, i tu podies, era un chat, no?, i podies escriure qualsevol cosa. Gossip es deia l'aplicació. Jo recordo que aquí és on em vaig trobar amb el primer problema de xarxes socials. O sigui, que com el meu assetjament físic es va tornar a online, no? I recordo que era, o sigui, duríssim, perquè poder estaves al menjador, estaves tranquil·lament dinant, i de cop tothom et començava a mirar, no sabies per què, acabaven de dir alguna xorrada teva.
Llavors, és que ja no vius, grup, sí. No vius tranquil ni a casa, no. Ni a casa, estant tu amb la teva família, no vius tranquil perquè tens el mòbil sempre.
És això, era horrible. Després hi ha coses com més d'exclusió, no? El grup que tenen entre ells al WhatsApp o qualsevol lloc, no estàs. I dius, bueno, són els meus únics 5 amics, com a mínim m'hagués agradat. O sigui, que ara penses, no és tanta importància, però és que va sumant. O sigui, l'assetjament sobretot és un cúmul. I sí, poder, això de que són tonteries a nens, amb una cosa en concret, poder. Però si vas sumant i cada dia i cada dia. O sigui, és que aquí es converteix l'assetjament.
Per acabar, què li diríeu a nois i noies que estiguin passant per una situació similar a la vostra? Quin consell li donaríeu perquè faci, suposo, d'entrada, el primer pas d'explicar-ho, de fer-ho públic, de denunciar-ho, de dir prou?
Ara tinc molt clar que sempre he sigut qui havia de ser, i animo a la gent a que confiïn en la manera que ells creuen que volen ser, que no es deixin influir, que és un mal trago que has de saber portar. Vull dir, sé que ells mateixos no podran evitar que si la gent els vol assetjar, ho faran, però hi ha moltes maneres d'aprendre-ho. I jo crec que el missatge, sobretot, hauria de ser cap a la gent que ho fa, no? Perquè és això, nosaltres com a víctimes, per dir-ho així, no ho podem evitar, tenim maneres de superar-ho. Però els que ho fan, sobretot, dir que...
I els que callen, que no callin.
També, això, que, a part de que els que no callin, perquè és això que m'heu dit, són els que donen el poder a qui ho fan, doncs pels que ho fan també diria que no s'oblidin de que cada cosa que diuen, poder, ells s'obliden els 5 minuts, però aquella persona li ha afectat d'una manera que jo, quan estava malalta, recordava comentaris que m'havien fet a primària, que se m'havien quedat registrats al cap, i és que aquesta gent, 100% que no se'n recordaven. Doncs sempre vigila molt amb el que dius, perquè pots destrossar-li la vida a algú.
El que tenen que fer-hi és parlar i no amagar-se i quedar-se en un racó, com diu companya. Tenen que parlar i donar el crit de que estic aquí i no em podeu fer res. O sigui, no et quedis callat, busca qui sigui, que sigui el teu germà petit, que el teu germà petit a lo millor no et dirà res, però t'escolta perquè et puguis desfogar amb ell.
Jo penso que has de tenir la mentalitat de... Has de saber que tard o d'hora te'n sortiràs, perquè és així, serà així, amb ajuda. i has de parlar i tard o d'hora te'n sortiràs, sí o sí, estic convençuda.
Susan, Gisela, Yaiza, Jaume, sou molt valents, gràcies pel vostre testimoni per explicar-nos el que us ha passat. Bona nit.
Bona nit.
Però el bullying no s'acaba a l'escola, ara ho dèiem, va molt més enllà de l'hora del pati. Els assetjadors poden perseguir les víctimes fins a la seva habitació a través de les xarxes socials. Segons l'UNICEF, a cada classe hi ha almenys 2 adolescents que pateixen ciberassetjament, 2 alumnes per classe. Ens en parla en aquest reportatge la Mònica Roca.
Se levanta preparado para otro día de colegio. A los 10 segundos recibe el primer insulto. Suena la campana, llega la hora del recreo. La chica que le gusta está...
L'assetjament de l'hora del pati continua moltes vegades a internet. Les dades oficials parlen d'un de cada 3 casos a partir dels 13 anys. El maltractament a través de les xarxes socials, el WhatsApp, l'Insta, poden fer més mal que una bona empenta, perquè converteixen la humiliació en viral.
Te lo juro que te mato. Al día siguiente el vídeo rula por las redes, imágenes de aquello pegadas por las paredes.
Però la xarxa també pot ser un espai d'ajuda i de suport per moltes víctimes de bullying. Ho demostra aquesta cançó que aquests dies està triomfant a YouTube. L'han escrit el raper Subce i el cantant Diego Jeda. Porta més de 80.000 visites i el títol deixa molt clar el missatge: Stop bullying.
Nunca fue popular como esas niñas fijas. Ella quiere ser médico, ella reina, son tronistas, chica lista. Pero en el listi poco importa, solo miran su aspecto, el envase y la forma.
La cançó explica dues històries diferents. La segona parla d'una noia víctima dels estàndards de bellesa actual. Elles són les principals víctimes del ciberbullying i potser per això les que més ho expliquen a través de la xarxa.
Like knives and swords and weapons that you use against me, you have knocked me off my feet again, got me feeling like a nothing, you.
People ask me all the time how I got to a place where I can love and appreciate my body. I am far from perfect and I still have days where this is really difficult, but I wanted to share with you 5 tips I use every single day to help me love and embrace the body that I have.
Aquesta que sentim és la Carmen René, una víctima de bullying que amb 30 anys s'ha convertit en tota una influencer a Instagram i en un exemple de superació per moltes adolescents. Amb més de 100.000 seguidors, mostra el seu cos talla XXL sense cap mena de complex i dona consells a les noies perquè no pateixin el mateix que va passar a ella.
Hola, cachos de mierda. Hoy os vengo a hablar de una cosa que odio muchísimo y es el puto positivismo de la gente positiva. ¡Qué putísimo asco, de verdad! ¿Por dónde empezar? Esta gente que le cuentas tus problemas, en plan serios, ¿sabes? Y te dice, ¡ay, no pasa nada! ¡Aupa tú! ¡Aupa esti! ¡Aupa! No, yo te cuento mis problemas para que me digas, uy, estás de mierda hasta el cuello, ay, pobre de ti.
El cas més conegut és el de la basca Esti Quesada, que a la xarxa es fa dir soy una pringada. Una contra-youtuber de 24 anys i sense pèls a la llengua, que a través del seu canal fins i tot explica que a vegades té ganes de suïcidar-se, perquè, segons diu, de motius no n'hi falten. Quesada es defineix com una grassa i lletja víctima del bullying. Els seus vídeos acumulen milions de visites i s'han fet tan famosos que actualment col·laboren diferents mitjans i ja té la seva pròpia sèrie, Loser.
Érase una vez una chica que quería ser una princesa.
¡Amándate otra vez!
¿No entiendes que puedes haberme herido la sensibilidad?
¿Tú quisiste quedar conmigo?
Porque por el chat eras distinto.
Ya no tinc abdomen, ni carn sota la pell.
La xarxa s'ha convertit en un aparador infinit del patiment de moltes persones. Però si hi ha un cas que va donar la volta al món i va marcar un abans i un després, va ser el demanda de tot. Una noia canadenca de 15 anys que va penjar un vídeo a YouTube on explicava l'assetjament que patia des de feia anys. Tot va començar quan un desconegut va difondre entre els seus contactes una foto seva en què se li veien els pits. Al cap de poques hores d'haver penjat el vídeo, l'Amanda es va suïcidar. Era el 2012. 7 anys després, el vídeo continua penjat a la xarxa perquè la família vol que serveixi de testimoni per evitar més casos com el seu.
It doesn't matter if you love him or capital H-I-M-M-M-M-M-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby.
Soy Jedet, soy escritor, youtuber, DJ, hago un poco de todo. Soy género fluido. Entiendo que la sociedad establece esto es para chico, esto es para chica, pero yo soy más listo que ellos. Voy a hacer lo que me dé la gana porque me voy a morir, entonces que mínimo que hacer lo que me dé la gana, ¿no?
T'agradeixen perquè ets gras, gay, estranger, ampollón, coix, bleda, lesbiana o una porca, perquè ets massa llesta, massa sensible, massa lenta, massa baix o massa nena. Navegant per internet, queda clar que els assetjadors sempre troben un motiu. Però la xarxa també és plena d'històries en positiu, com la d'en Miquel Montoro, un nen mallorquí de 12 anys que ha fet de la seva passió un escut contra el bullying.
Bé, com va? Avui vos explicarem les taronges. Que ara vestem de taronges i estem dels constipats. I pels constipats una bona taronja sempre va bé.
En Miquel li agrada la vida al camp i ha obert un canal de YouTube on dona consells i explica com s'hi viu. Això l'ha fet guanyar tanta popularitat que, segons explica, avui els qui durant anys s'han ficat amb ell a l'escola ara els encantaria ser els seus amics. L'èxit dels seus vídeos l'ha portat també a col·laborar en un programa d'IB3 i a gravar aquesta cançó amb el cantant Lo Pau de Pons.
Solidaris.
Som gent de fora vila. Som gent de fora vila i n'estem contents, disfrutem de la vida.
Més de la meitat dels adolescents catalans conviuen amb el bullying. Un de cada cinc pateixen assetjament a l'escola. Són víctimes, però la resta, fins al 54%, són agressors o callen per por, perquè potser no n'hi ha per tant, per no ser xivatos. És la preocupació més gran entre els adolescents. Pitjor que el fracàs escolar, pitjor que les drogues. El bullying no és cosa de nens. I avui, als Solidaris de Catalunya Ràdio, en parlem amb cinc adults. L'Esther Morillas, mestra d'Educació Especial, una de les responsables d'aquest estudi sobre l'assetjament escolar de la Fundació Barça, el Jordi Cullell, psicòleg, màster en psicopatologia infantojuvenil, membre de l'Observatori Internacional de la Violència Escolar, el Cristian Carré, psicòleg, membre de l'Observatori contra l'Homofòbia, l'Andrés González, mestre, orientador educatiu i coordinador del TEI, que és un dels millors programes sobre prevenció de l'assetjament escolar, i la Carmen Cabestany, professora de secundària i secretària de NACE, l'associació No a l'Assetjament Escolar. Benvinguts, com esteu? Bona nit.
Bona nit. Bona nit.
Què és bullying i què no? Quan s'han de disparar les alarmes? Quan passa un joc de nens a ser assetjament? Costa establir les línies clares, una frontera?
El bullying és una forma de violència entre iguals. La diferència entre el bullying i altres formes de violència o de conflictes és que el bullying es dona de forma reiterada en el temps, hi ha una repetició, no, de situacions d'agressió de forma continuada, hi ha un desequilibri de poder. No és una baralla entre dos iguals que tenen la mateixa situació, sinó que hi ha una persona que abusa d'aquest poder i fa sentir a l'altra com a una víctima, i la víctima se sent en situació d'inferioritat, no? I té dificultats de sortir-se d'aquest rol. I per altra banda, hi ha una intenció, no és una cosa casual que passa sense voler, sinó que hi ha una premeditació, hi ha una intenció de voler fer aquesta agressió.
Afegiria potser que no es pot deslligar de que és un fenomen de grup i que evidentment el grup té el poder d'amplificar o minimitzar les agressions.
I que la víctima no se puede defender.
I no fer res, callar davant del bullying, ser-ne testimoni còmplice, és tan greu com ser l'agressor? És a dir, la inacció és acció?
El fet de no intervenir el que acaba fent és una legitimització de la violència, legitimització de l'acció. Per tant, en aquest cas, la intervenció és fonamental. Per mi és molt diferent des del concepte d'agressor, però forma una part necessària i imprescindible perquè es doni una situació d'assetjament escolar. Si això no es donassi, si n'hi hagués una denúncia com a fet de posar-lo sobre la taula, no n'hi hauria bullying.
Sí, estic d'acord amb el que dius. De fet, jo crec que una de les característiques del bullying en general, i també en el cas de que sigui per orientació sexual, identitat o expressió de gènere, és un fenomen bastant invisible. Costa molt que les persones que estan sent assetjades tinguin algun referent per explicar aquesta situació situació o el motiu pel que està rebent aquesta discriminació, i com diu el company directament, com és molt invisible, si ningú actua, si ningú agent de la comunitat educativa, que per cert, és veritat que el grup classe té una molta força per acabar d'aturar aquesta uh-huh. situació, el que passa és com un sentiment, com un estat de normalització dins de la classe, uh-huh. i sabrà que tal dia, a tal hora, el grup classe sabrà que tal persona li farà a l'altra persona aquesta conducta discriminatòria, uh-huh. que pot tenir diferent grau d'intensitat.
I reaccionem tard o malament? És a dir, els protocols fallen, són poc eficients, segons anuncia aquest estudi de la Fundació Barça, els professors o algunes escoles, ara tampoc no posem tothom al mateix sac, però li donen prou importància, n'estan prou a la White, s'impliquen prou contra el bullying?
No, desgraciadamente no, pero hemos de decir que hay una falta de formación en el profesorado. Es decir, que muchas veces no se actúa por desconocimiento y algunas veces no se actúa porque se mira para otro lado, que también es cierto, pero creo que en gran parte del profesorado el principal problema es desconocimiento, no saber pues que eso, que hay tres pasos que son prevención, detección e intervención, que es básico prevenir y prevenir bien, que es básico detectar y saber hacerlo para no tener que llegar al momento de la intervención, porque en el momento de la intervención pasan muchas cosas. Una de ellas es el protocolo. El protocolo es una herramienta que en sí podría ser muy buena, pero dependerá de quién la aplique. Yeah. Con un martillo yo puedo construir el David de Miguel Ángel o destruirlo. Entonces, ¿qué pasa con el protocolo? Que claro, si yo investigo y te pregunto a ti si has hecho tal cosa y tú me dices no, yo, qué va. A ver, los testigos, ¿habéis visto lo que ha pasado? ¿Es verdad que ha sucedido esto? Están amenazados, no quieren ser chivatos, no tienen conciencia. ¿Qué te dicen? Que no. ¿Qué te dicen los profesores? Que efectivamente no lo han visto porque no sucede a cara del profesor. También responden que no. Resultado del protocolo, negativo. No hay acoso escolar. Yo ya lo he aplicado y con esto ya me he cubierto la espalda. Entonces no es suficiente con decir he aplicado el protocolo, sino que ese protocolo se tiene que aplicar bien, hay que saber interrogar y hay que saber los pormenores del acoso escolar.
Y de hecho también una cuestión importante es también que las famílies conozcan este protocolo, no? Perquè,
clar, això us volia preguntar. Sí. Estem parlant dels mestres, però potser un dels problemes que tenim molts pares a casa és que aquest assetjament l'analitzem des d'una perspectiva adulta, no la del nen i nena, i això que ens falta formació, ens falta empatia, potser ens falta educació emocional.
Totalment, no? Sí que és cert que l'informe ressalta molt l'àmbit de secundària, i en aquest cas trobem que encara és més flagrant, no?, aquesta manca d'espais per treballar l'educació emocional i l'educació en la convivència, no? Perquè també la figura del tutor en la secundària és molt diferent que el tutor a la primària. El tutor a la secundària no té molts espais per abordar aquestes qüestions, i és de vital importància que no ens deixem d'oblidar que hem de treballar com a persones de forma integral, no només la qüestió acadèmica. I just l'informe destaca que troben la secundària com a poc humana, no? És una de les reflexions que feien els adolescents, no massa acadèmica, però poc humana.
Jo crec que l'assetjament no és invisible. Jo crec que l'assetjament és tremendament visible, segurament una de les formes de violència més visible. Si tinguessin que definir des del meu punt de vista una variable dels assetjadors i assetjadores, és que necessiten públic. Si necessiten públic, és visible. El tema és que no és que sigui invisible, sinó que ho fem no visible. La intervenció sobre assetjament o és multidisciplinar o no té sentit. Mm-hmm. Cap sentit des del nostre punt de vista. Mm-hmm. I hem d'estar integrat com a comunitat educativa. I l'últim bastió en l'aspecte més ample és l'entorn, és la societat. Mm-hmm. Hi ha d'haver-hi un procés de modificació de clima i de conducta respecte a aquest tema. Jo el que faci molta formació emocional, el que es faci molta educació en valors, té sentit en part, però solament en part, perquè no és el tema de saber, sinó de fer. I hem de passar des del concepte de saber, que és la primera part, al fer, a intervenir. I intervenir en situació d'assenyament, el protagonista o és l'alumne o ens estem equivocant en una bona part de les nostres prediccions.
No sé si hi ha un perfil d'agressor clar, si és el fort de la classe, el més popular, o si qualsevol adolescent, el nostre fill mateix, pot fer-ho, pot ser-ho, pot fer bullying. Els pares no ens ho podem ni imaginar. La meva filla, assetjadora, no pot ser, no, és impossible.
Jo crec que el tema d'assetjament, qualsevol persona pot realitzar assetjament o pot ser diana de rebre assetjament per diferents motius. El tema d'assetjament sí que m'agradaria un missatge important, que és una problemàtica social. és comentant una miqueta el que deia el company, no? No és una cosa que sigui individual d'un cas aïllat que passa en un centre determinat, situat, i que a veure com ho gestionem, no? Moltes vegades en la nostra experiència, per exemple, a l'Observatori, que hem fet alguns estudis i amb alta literatura tant nacional com internacional, veiem que l'assetjament arriba moltes vegades als temes de primer, segon d'ESO, quan més percentatge hi ha. Creiem que és perquè no s'ha treballat tampoc des de ben petits o petites, no? Tot el tema de referents que puguin tenir. Llavors, el tema és que s'hauria d'anar treballant des de sistemes educatius molt primaris, no? Per arribar amb una certa experiència, una certa solidesa, ja no només de valors educatius, emocionals, etcètera, etcètera, sinó que concebeixin que és una problemàtica social que ens interpel·la a totes i que s'ha de canviar les diferents estructures socials. En el cas, parlo, per exemple, de l'homofòbia, que fa que jerarquitzi a nivells de sexualitats on tenen més risc les persones que s'identifiquen com no heterosexuals, tenen més risc a patir algun tipus de discriminació que les persones que es poden identificar com a heteros, per exemple.
De fet, més de la meitat dels menors LGTB, gais, lesbianes, transsexuals, pateixen assetjament escolar. L'orientació sexual és la primera causa de bullying.
Sí, és conjuntament, directament, diria ja, amb la imatge corporal, per exemple, o l'ètnia de raça, seria una de les primeres motivacions de patir assetjament. Té a veure moltes vegades, molt primer, amb el llenguatge que s'utilitza dins dels centres educatius, moltes vegades, no? El primer insult segurament dirigit cap a un noi ja serà maricón, directament, no? I lamentablement, per a dona, segurament serà puta. O sigui, aquí ja ens estan dient com funcionen les estructures socials que després repercuteixen en la nostra socialització, les nostres relacions, de com ens comportem dins de la comunitat educativa. És un problema que sí, està present aquest llenguatge, hi ha consciència de comportaments discriminatoris que poden començar amb un mer insult, però pot acabar per omissió, deixar de parlar, fer el buit, empentar-nos, fins a arribar, desgraciadament, a una agressió física per aquestes motivacions.
Ens en sortirem, malgrat que sembli que de fet ningú ens entén. Mentre quedi algú d'enveus que hi confiï cegament, m'has de creure si et dic que ens en sortirem.
El bullying no apareix de sobte. Segons alguns estudis, el bullying es gesta a l'etapa de l'educació infantil, 5-6 anys, sorgeixen les primeres actituds, no? Conductes, comportaments que després seran dominants en l'etapa escolar. Com comença?
Hi ha estudis concrets que refereixen que el bullying comença en les etapes primeres, no? L'educació infantil, per exemple, ja trobem proves clares d'exclusió social a P4, per exemple, no? Vull dir, el problema és una mica el que s'ha comentat abans de la normalització de la violència, no? La violència es construeix en el dia a dia de les relacions, i si aquesta violència, diguem-ne, no som capaços, no tenim prou consciència per aturar-la o per afrontar-la, doncs es va esdevenint una mena de tracte habitual entre les persones. Llavors, en aquest sentit, sí que m'agradaria dir que la violència escolar o el bullying és només el pàl·lid reflex de la violència que hi ha a la societat, no? D'alguna manera, una societat que no té en compte aquestes, o no prima aquestes relacions entre les persones, on l'educació emocional, com s'ha apuntat abans, doncs no és un factor, o sigui, precisament la consciència, o sigui, posar nom a les emocions i la regulació emocional, especialment de la ira, no són coses que realment tinguin massa transcendència, i on, com alguns autors diuen, es desaprèn la compassió, no? Es desaprèn la compassió, vol dir que d'alguna manera l'empatia, el saber posar-nos en el lloc de l'altre, és una cosa que cada vegada potser té menys importància, no? Llavors, per tant, ens queixem de que hi ha bullying a les escoles, però recordo una frase d'en Joan Amades que deia: què fan els infants? Diu: el que veuen fer els grans, no?
L'extrema competitivitat, la hiperexigència, l'exposició a les xarxes socials que trobem a la societat en general. Clar, sempre ha existit, suposo, el bullying, però no sé si ara s'ha agreujat el problema o simplement és que abans no se'n parlava prou.
Ara tenim l'etiqueta d'assetjament escolar entès com un problema. I abans això no passava.
Cosa
I per
menys.
Tant, com no passava, això no existia o no es posava nom, sí, al que estava passant. I malauradament moltes vegades falta que passi una desgràcia o que passi alguna cosa fet. M'estic recordant del cas de l'Ala, no sé si el coneixeu, no?
Que el suïcidi.
No, clar, i llavors comencem a pensar, potser no estem fent de tot bé les coses, no? Llavors sí que es posa l'etiqueta de que sí que hi ha un problema i comencem a pensar quines són les solucions. Però em sembla important com entenem el problema, perquè depenent com entenem el que és l'assetjament escolar, anirà tot rodat per veure quines són les solucions, quines accions ens fan, quines són els agents que intervenen, etc. etc.
Fins ara hem treballat, com parlaven abans, del concepte d'educació emocional, educació en valors, molt bé, però crec que hem de canviar de paradigma de la forma de treballar. No és una qüestió de fer un procés cognitiu d'aprenentatge respecte a què són les emocions, sinó fer sentir les emocions. I aquest pas ho hem de donar, en el que els alumnes no han de saber, han de fer, han d'intervenir. I aquest és un apartat molt important. Jo diria actualment el programa TEI. Crec que és un dels pocs programes que n'hi ha a nivell mundial que treballa la generació de conductes saludables a infantil i que treballa la prevenció. Des de la nostra perspectiva no en parlem d'assetjament escolar, però sí parlem de situacions de conductes que fan mal a una altra. Sabem que es fan mal, però fins i tot que no sàpiguen si fan mal o no, el que la sufre té aquest patiment. Con lo qual, jo crec que és un aspecte molt, molt important. I ell parlava del concepte de l'empatia. Jo crec que la paraula que tindrem els pròxims anys hem vingut del concepte d'autoestima com a centre a partir del qual treballàvem moltes coses i a partir d'ara treballarem, jo crec, molt més el concepte d'empatia, de posar-te en el lloc de l'altre, de saber que l'altre està patint, que ho està passant malament. Fins i tot quan tu penses que la conducta que fa és habitual. Doncs fins i tot si és habitual, jo definiria l'assetjament, si he de definir sol una paraula, és aquella sessió d'un altre que li fa mal a la persona que ho pateix.
I a més afegiria aquest concepte d'empatia lligat a la compassió, no? És a dir, el fet de posar-se en el lloc de l'altre, però que ens mou a actuar per alleujar aquest patiment.
I actualment, a partir de les línies, sobretot de neuropsicologia o neurociència, s'ha demostrat que les emocions i els valors no s'aprenen mitjançant processos cognitius, sinó a partir de reproducció de models que ja estan, de fer sentir. Doncs hem de fer aquest pas, de fer el protagonisme a fer sentir. Per tant, els pares són importants en el procés de prevenció de conductes que fan mal. Fonamental. L'apego als primers anys és determinant. Els profes són importants. Sí, el seu exemple es reproduirà. Fins i tot, l'objectiu final qual seria? Reproduir conductes que no facin mal o conductes que siguin saludables. Fins i tot, una vegada que tens agafat l'hàbit, no fa falta que sàpigues si fan mal o no, perquè acabes reproduint aquestes conductes i haurien de ser conductes saludables.
I a les víctimes del bullying els costa també molt denunciar-ho, explicar-ho. 3 de cada 10 no saben a qui demanar ajuda, 6 de cada 10 ho acaben dient a casa els pares, però només 2 de cada 10 ho parlen amb el professor. Els costa percebre's com a víctimes d'assetjament o és que tenen por? El 90% ho porten en silenci, en soledat. Segons l'estudi de la Fundació Barça, molts pensen en suïcidar-se, ho deia el Christian, i molts, alguns ho fan.
Sí, la veritat és que és molt complicat. Mostrar, no, i demanar ajuda és difícil, per tothom és difícil. Quan pateixes una agressió, sí que comenta l'informe que ells perceben agressió a agressió, no ho perceben com una reiteració d'accions que els fa sentir-se víctimes. Llavors, primer, que és difícil reconèixer-se com a víctimes, i segon, és complexa perquè mostrar la vulnerabilitat d'un mateix és complexa també, no? I demanar ajuda, i a vegades no se sap com demanar ajuda perquè és també un sentiment de vergonya, no? De que jo potser, fins i tot alguna vegada es mostraven en aquest informe els testimonis amb què hem contat que justificaven aquesta agressió i atribuïen alguna causa pròpia, individual, de la seva persona, per ser més tímids, i ho justifiquen a més, no? Llavors, per tant, és complexa que demanin ajuda perquè fins i tot validen aquesta agressió.
Vergonya, també por, potser?
Sí, hay una amalgama de varias de cosas, varios factores que se suman, ¿no? Pero por un lado sí es importante que a veces ellos no son capaces de poner esa etiqueta. Saben que es algo que no está bien, que hace daño, etcétera, pero es muy importante nombrar, decir, acoso escolar, ¿no? Luego que ellos sepan que tienen que comunicarlo, pero que haya alguien dispuesto a escuchar y actuar, porque volvemos a lo de antes, ¿no? Si pensamos que no es tan grave, que son chiquilladas, que son cosas de niños, a lo mejor quien tiene que actuar no actúa. Entonces ellos lo dicen, les cuesta muchísimo, pero después no hay una mano ahí que sepa lo que tiene que hacer y que lo haga. Entonces todo esto hay que tenerlo muy en cuenta, y es verdad lo que decíamos de la vergüenza. Ellos muchas veces sienten vergüenza porque no me puedo o no me sé defender, e incluso hay sentimiento de culpabilidad en muchos casos.
I com ho resolem? Com podem combatre el bullying?
Bueno, pues NACE tiene un decálogo que yo brevemente os lo expongo. Lo primero es nombrarlo, ya lo he dicho porque es importantísimo. En los centros escolares
está... la etiqueta, ¿no? Eso
sí,
ayuda.
Exactamente. En los centros escolares está muy mal visto esto de decir está sufriendo acoso escolar. Bueno, hombre, a ver, tampoco hay que exagerar. No, pues hay que saber qué es acoso escolar y si tenemos que reconocer que alguien lo padece, decirlo. Hay que incluirlo en dos documentos de los centros educativos, el PEC, Plan Educativo de Centro, y el PAT, Plan de Acción Tutorial, porque si no está recogido ahí, no forma parte de lo importante para ese centro escolar. No será abordado en las tutorías, y tiene que ser abordado, pero para que sea abordado en las tutorías tiene que haber profesores que sean capaces de abordar ese tema y hacer una tutoría sobre él. Por lo tanto, formación para los profesores, información para los padres, que puedan detectar, que puedan saber qué tienen que hacer cuando llega ese momento. Se ha dicho ya antes, educación emocional desde infantil, claro, pero de verdad, para la clase, para haz que se sienta en el lugar del otro, a ver qué ha pasado, vamos a... para que ellos vivan también desde el punto de vista del compañerito, ¿no? Aquello que ha pasado. Aplicación externa del protocolo, o como mínimo, bilateral, porque no puede ser que un centro escolar sea juez y parte. Eso es así de claro.
Y Ocavio Magán.
Por ejemplo. Por lo tanto, aplicación externa del protocolo y tal vez revisión de esos protocolos. Tiene que haber campañas amplias de sensibilización. Tiene que haber un programa de prevención que para NACE, desde luego, es el TEI, por sus características a muchos niveles, pero especialmente porque es integrador, porque es democrático, porque es inclusivo, porque están todos los alumnos, no son 4, 5, 10 que los soltamos ahí, vosotros sois los guays de siempre que vais a mediar, a hacer, no, ahí están implicados todos los alumnos. Tiene que haber tratamiento adecuado en los medios, o sea, no solamente flashes, fogonazos, se mata uno o lo que sea, sino espacios amplios donde podamos ver la vinculación de todos estos aspectos de los que estamos hablando, y sobre todo tiene que haber transparencia. Queremos saber qué está pasando, queremos cifras, queremos estudios. No puede ser que manejemos estudios del año 2006, del año 2007 o los del País Vasco de 2016. Queremos saber qué está pasando, cuántos protocolos se inician, cómo se cierran, ¿qué pasa con el teléfono del ministerio? Bueno, eso sí que tenemos algunos datos y demás. Queremos transparencia.
10 punts de la Carmen, algun afegeix, un 11, un 12.
Des del punt de vista del Departament d'Ensenyament, el Departament d'Ensenyament sí que té protocols que teòricament s'han d'aplicar en els centres i que a més tots els centres escolars de Catalunya l'any que ve han de tenir enllestit un pla de convivència on es contemplin també quines mesures es duen a terme en cas d'assetjament.
I només també com per ampliar l'espectre, que no només el bullying no només passa a l'àmbit escolar, passa també fora de les escoles, fora de l'àmbit més acadèmic, i també passa en aquells espais de lleure on els infants es relacionen, i l'esport per excel·lència és un dels espais de lleure on els nens es troben, no?
Sí, sí.
Habitualment. Llavors, per nosaltres, des de la Fundació del Barça, és molt important que els entrenadors tinguin també la mirada entrenada, en aquest cas, per poder detectar i prevenir. Estem treballant amb una metodologia des de la Fundació Barça que intenta que els entrenadors apliquin dintre d'una sessió d'entrenament dinàmiques per afavorir la cohesió i també gestionar aquestes situacions de conflicte que es puguin donar entre iguals.
Carmen Cabestà, Andrés González, Cristian Carré, Jordi Collell i Esther Morillas, moltes gràcies per ajudar-nos a posar llum en aquesta xacra, en aquest problema social que no és cosa de nens. Bona nit.
Bona nit.
Gràcies. Gràcies.
I avui tria cançó per tancar aquests solidaris la pianista i compositora Clara Pella.
Hola, sóc la Clara Pella i la cançó que jo he triat és una cançó de les Six Sisters, del seu nou disc Rise. És una cançó inspirada en un poema de la Maya Angelou, que és una activista i escriptora afroamericana. I el poema parla de que, malgrat tot, m'aixecaré. Encara que el camí sigui difícil, m'aixecaré. I la cançó es diu Like Air, I'll Rise, i crec que és super adient per la temàtica.
No és cap joc de nens, el bullying no és cap criaturada, no calleu. Els del Solidari som la Sílvia Andrés, la Mònica Roca, la Susana Ortega, el Sergi Cotillas, el Josep Plazas, el Ricard Luque i l'Albert Segura. Tornem dissabte que ve amb més ràdio protesta, amb més idees per canviar el món. I'll rise. Still, I'll rise.
up from a past that's rooted in pain, I rise. I'm a black ocean, leaping and wide, welling and swelling, I bury the tide.